Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. El funeral del papa Francesc es farà aquest dissabte a les 10 del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Líders mundials com Donald Trump, Vladimir Zelensky o Ursula von der Leyen ja han confirmat que hi assistiran. També el rei Felip VI, la reina Letícia i una delegació del govern espanyol. No hi anirà el president Pedro Sánchez. Mentrestant, el fèretre del papa es traslladarà aquest dimecres a les 9 del matí fins a la basílica de Sant Pere. Es farà una processó per acompanyar el pontífex i a partir d'aquí s'obrirà la capella ardent durant 3 dies. Precisament aquest dimarts ja s'han aplegat a la plaça centenars de fidels d'arreu del món per resar per Jorge Mario Bergoglio, que es lamentaven així.
Me tocó el corazón, tanto vivo como ahora ya fallecido, porque era un papá con mucho carisma, como que transmitía mucho afecto. Nosotros venimos a pasar la Semana Santa aquí y nunca esperamos que nos fuera a tocar el fallecimiento del papá y nosotros ya nos vamos mañana.
Mucha tristeza, siento como que nos quedamos huerfanitos sin nuestro papá. Él era toda humildad, toda sencillez, se siente uno triste.
Repassem més informacions en format breu. Els beneficis de Tesla han caigut un 20% en el primer trimestre de l'any, mentre que s'ha desplomat més d'un 70% la rendibilitat de les seves accions. La companyia reconeix que les sensibilitats polítiques poden tenir un impacte negatiu en la venda dels seus cotxes a curt termini. És la primera vegada que assumeix el perjudici que li pot provocar la vinculació del seu fundador i president, Elon Musk, amb l'administració Trump. Pedro Sánchez anuncia que Espanya assolirà aquest any el 2% del PIB en despesa militar que exigeix l'OTAN. El Consell de Ministres ha aprovat un pla de 10.500 milions d'euros addicionals per seguretat, una cinquena part dels quals es destinaran a la compra d'armament. Mor als 86 anys Lluís Prenafeta, mà dreta de Jordi Pujol durant la dècada dels 80 i home a l'ombra del desplegament institucional de la Generalitat. Un cop fora de la política, es va veure implicat i condemnat per l'anomenat cas Pretòria de corrupció urbanística. I conductors involucrats en l'accident múltiple de diumenge a la P7, que va deixar un mort, qüestionant l'actuació dels Mossos. Els agents van intentar aturar un conductor provocant una retenció, però el vehicle de l'infractor, que anava a 200 per hora, no va frenar i va acabar impactant contra els cotxes que estaven aturats. El govern concedeix aquest any la Creu de Sant Jordi a 21 personalitats i 10 entitats. Entre els distingits hi ha l'actriu barcelonina Loles León. El govern l'ha guardonada, a diferència de l'Ajuntament de Barcelona, que fa 2 mesos li va denegar la medalla d'or de la ciutat perquè Junts, Esquerra, el PP i Vox hi van votar en contra. I el govern de Jaume Collboni i el grup dels comuns es va quedar en minoria. Els grups independentistes van justificar la seva oposició recordant unes declaracions de l'actriu crítiques amb la immersió lingüística. Entre els guardonats amb les creus de Sant Jordi també hi ha Joan Saura, exlíder d'Iniciativa i conseller del primer tripartit de Pasqual Maragall, la cineasta Carla Simón, la periodista Rosa Maria Calaf, el sindicalista pagès Joan Cavall i, a títol pòstum, el teclista de Mishima i divulgador cultural Marc Lloret. Entre les entitats destaquen la companyia teatral La Cubana o el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Esports, el Barça i l'Espanyol han saldat invictes als seus partits d'aquest dimarts a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Els blaugranes han derrotat per 1-0 el Mallorca amb gol de Dani Olmo només començar la segona part i se situen amb 7 punts d'avantatge sobre el Madrid. Hansi Flick ha fet rotacions a l'equip titular. L'Espanyol, per part seva, ha empatat a 1 al camp del València, tot i que s'ha avançat el marcador amb gol de Puado al llindar del descans. Els blanquiblaus tenen 8 punts de coixí respecte del descens. A la Lliga de Campions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final a 4 en derrotar per 8-14 l'Oradea romanès. A l'Euroliga de Bàsquet, aquest dimecres, Mònaco-Barça, primer partit del play-off de quarts de final, en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Jugats aquest dimarts, Fenerbahçe 83, París 78 i Panathinaikos 87, Efes 83.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Us saludem des de Roma, totes les mirades posades a la Basílica de Sant Pere, un programa especial per explicar tots els detalls de la mort i successió del Papa Francesc. Què ha significat el Papa Francesco per a vostè?
Ha significat pace, fratellanza e amore universale.
Daniel Arasa, que és el consultor del Dicasteri per les Comunicacions.
Necessitarà una mica més de temps per conèixer-se, per parlar, per trobar un consens amb alguna persona.
Volem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Vostè té algun preferit a l'hora de debutar el nou candidat a papa?
Evidentment, no el diré, perquè això és un secret que puc tenir un nom, però si és jove, quasi millor.
Per exemple, veig l'Aimar Bretos aquí al costat. Adeu. En directe o no?
Estamos en directo.
Ah, perquè em volia colar a la SER, però no.
Estàs en directo?
Sí.
Tu què tal?
Mira, aquí, Òscar Camps, fundador d'Open Arms.
No només parlem com a líder espiritual, sinó que parlem un aliat.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Doncs ens atem aquesta segona hora d'un dia 23, d'un Sant Jordi, una diada. Feliç dia a tothom, feliç aniversari als que celebreu doncs, aquest dia tan important, no? I la gent doncs, que teniu el vostre sant també centrat. I aquest és un somni sonor. Això és gent caminant per un prat, sí, estan estirant les cames i això eixampla doncs, la pulmonada, la circulació va molt millor. M'estranya que no se senten ocells. No sé quina hora deu ser això. I aquest és el resum d'ahir.
Quantes freqüències hem dit estem alertes a tot a l'àmbit de cobertura de Catalunya Ràdio? Després, l'altra pregunta és tenir la mà foradada, això, la butxaca foradada, la mà foradada. Això de que és una persona que malgasta, d'on ve aquesta expressió?
L'encant d'aquest programa, Francesc, és que no saps ben bé què dirà la gent, eh?
No, però està bé. Està bé, perquè sempre et sorprenen, això, buscar d'on venen les paraules, buscar informació. Això és tots som ignorants en moltes coses. Inclús quan fas venir aquí experts, mostrem la nostra ignorància en molts camps.
Aquest papa va començar dient, soc de la perifèria, i això, més que una anècdota d'un papa particular, jo entenc que ens pot referir directament a l'Evangeli. Jesús va morir fora de la ciutat. Als 17 anys, el papa Francesc va tenir una experiència de la misericòrdia de Déu, de la seva gratuïtat, d'això que ell ha parlat de vegades que ets just, és un tema paulí, ets just perquè Déu s'ha apropat a tu, no ets just perquè fas el que és correcte.
Ara dir la resta del llibre,
sí.
Jo recomanaria el llibre del Paco Candel.
El llibre del Paco, Els altres catalans.
Perquè també és fruit de lo que tenim ara.
Sí, us vull recomanar un llibre que jo m'ho he passat d'Ivi. És un llibre d'aquells que cada vegada que te lo vas escoltant vas trobant una nova aventura. És una parella que es diu el Rafa i la Noé, que són dos nois que van a voltar el món amb tots els seus mèrits sense gastar-se un duro de moment. I es diu, de Alaska a la Patagònia en elefantes.
Vull vendre coses de segona mà a Marketplace, però no sé com es fa. Algú sap quins passos has de fer?
Això de les torradetes, per exemple, o torrijas, oi que és veritat que venen de la part de Cantàbria?
Per l'altra vegada de les torradetes de Santa Teresa. Una granja aquí a Girona, en el barri d'ell, molt anomenada, que va durar molts anys, la granja Mora, i la gent anava a menjar-hi les torradetes de Santa Teresa amb botifarra dolça.
A partir de la figura i símbol del papa, avui us vull fer una pregunta que gairebé és com un sondeig d'opinió entre la nostra audiència. Voldria saber, ras i curt, si creieu que el pròxim papa ha de continuar amb la feina d'apertura de l'església iniciada per Francesc o si bé l'ha de frenar.
Excel·lent aquest trenat de les 11 trucades en l'especial d'ahir, que varen començar cap a 11:45 i vam estar fins a les 2 en un programa especial que seguia l'estel d'un programa especial durant tota la jornada amb motiu del traspàs del Sant Pare. I entre les trucades, una per primera vegada, era la de l'Alba d'Abrera, que és la que destaquem.
¿Cómo recuerda mi madre al cuidado de sus plantas? El jardín más colorido era el patio de mi casa. Había un jazminero emparrado en la ventana y en el portal de la casa un arco de rosas blancas. Debajo del tejadillo, las golondrinas piando, que volvían a sus nidos a anidar todos los años. Un lavadero de obra donde el sol se reflejaba y bebían las palomas batiendo sus alas blancas. Había un cuarto pequeño con palomas mensajeras, que mi padre las cuidaba con la ilusión que volvieran. Son muchos los recuerdos que guardo de aquella casa, pero lo que más recuerdo son los padres que adoraba. Ver a todos mis hermanos alrededor de la mesa, cantando villancicos cuando llegaban las fiestas. Mi madre siempre dispuesta para hacernos la comida, repartiendo con cariño todo lo que ellos tenían. Siempre nos esperaban con las puertas bien abiertas, también las del corazón. Los padres nunca las cierran. Qué felicidad sentían cuando llegaban sus nietos. Aquellos besos tan dulces solo los dan los abuelos. Qué bien olía mi casa, a jazmín y a hierbabuena, y al perfume de las flores que adornaban nuestra mesa.
Caram, escolta'm que bé, ens va agradar molt descobrir aquesta nova oient, l'Alba, amb aquesta dicció, amb aquest tempo, amb aquesta finura. Molt bé, ara me l'imagino a casa tota cofoia, no? És el que té la ràdio, eh? Amb aquesta intimitat, perquè pots estar tranquil·lament dintre del llit, allà amb la ràdio sota el coixí. Quan ho penses, dius, no hi pensis amb això, que agafaràs basarda. Bé, obrim telèfons 93-201-7474 amb la Pilar de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, el carrer que preguntava on eren els entrepans fets en piràmide,
sí,
era el carrer Portaferrissa.
El carrer Portaferrissa. Com sí. Es deia aquell establiment, doncs?
Això no ho recordo.
Però segur que era el Portaferrissa, que
seguríssim,
sí?
Seguríssim, això sí. N'estic segura.
Però què era, que feien, posaven els entrepans en piràmide?
Bueno, en piràmide, amuntegats, fent pila, tots no. Els entrepans, unes piles grans d'entrepans ja preparats, amb botit o pernil o no sé, de diverses coses.
I era una imatge que cridava l'atenció, no?
Però estàvem molt a la vora de la porta, que hi havia només un vidre que es veien, i a vegades tampoc no hi havia vidre. La posa al carrer també hi anava, però eren bons, n'hi havia tants que feien goig.
Està molt bé, Pilar. Esclar, heu sentit aquesta petició i heu dit, home, i tant, això era Portaferrissa.
Això segur, sí, sí.
Està molt bé. No,
i l'establiment del Cantàbric, que hi havia tant de marisc, no estic segura si era el carrer Santana, m'agradaria saber-ho.
Ah, el que hi havia... què demanem, exactament?
Que se'n deia el Cantàbric, que anava a sortir a la Rambla cap allà a la vora del Cine Capitol.
Sí, a veure quin... I què demanem? Què demanem?
Que era un establiment que se deia el Cantàbric, que hi havia molt de marisc, moltes panenes amb marisc, a l'aparador...
Però què volem saber? Què volem que ens diguin, Pilar?
Si era el carrer Santana.
Ah, exacte. A veure on
no
era el Cantàbric.
Exactament, si era el carrer Santana, però penso que sí.
D'acord, doncs ho demanem ara mateix.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
De Barcelona a Sabadell, Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, és una consulta sobre la tensió alta.
Sí.
Perquè, bueno, m'han dit que tinc atenció alta. I jo estic acostumat, per exemple, a menjar entrepans, al embotit i això, i m'han dit que l'embotit no va bé. Llavors era perquè m'aconseguessin els ignorants, pues, aliments per baixar la tensió i poder no modificar tant els costums, no sé, perquè, clar, al principi la carn i diuen hamburgueses tampoc pots menjar, llavors no sé ben bé què substituir, un entrepà.
Està molt bé. A veure si hi ha algú que domini el tema de la tensió alta.
Sí.
A veure com hauríem de moderar-ho, això, amb una alimentació més adequada.
Pues sí, estaria molt bé saber-ho.
D'acord, Miquel, ho demanem.
Gràcies.
Adéu-siau, bona nit. I ara cap a les Corts, Montserrat, bona nit.
Bona nit. Adéu. Bueno, se m'ha adelantat una senyora sobre allò dels entrepans.
Sí.
La veritat és que jo havia anat bastant amb el meu home, era al carrer Portaferrissa,
sí,
entrant per les Rambles a mà esquerra. Però estava molt bé perquè, a part, era xarcuteria.
Uh-huh.
O sigui, hi havia entrepans fets amb piles, hi havia dos o tres tauletes petites i llavors tu entraves i deies, miri, per exemple, aquesta llonganissa, faci'm un entrepà de llonganissa, i te'l feien al moment. I seies amb una de les tauletes i te'l menjaves.
Ah, molt bé.
Que tenies més gana un altre entrepà.
Vinga,
o sigui, vinga. I si no, també podies comprar tota xarcuteria i formatges per endur-te a casa.
I això i ja han tancat, aquest establiment?
Oi, ara fa molts anys que no passo per allà.
Potser algú,
o sigui,
no
sé.
No he pensat
però,
a demanar-li
bueno,
a la Pilar.
Hi havia, bueno, venien el que volien i més, eh? Molt, bueno. molt. Tenia molta fama, vaja, al carrer Portaferrissa, mare meva, i tant.
D'acord.
Doncs pues era això només.
Gràcies,
eh?
Que vagi bé, Montserrat.
Bona nit.
I ara amb la Maria Consolació de l'Esquerra de l'Eixample. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Bueno, jo volia explicar una anècdota de Santa Maria la Maggiore.
Sí.
Amb això del dia de la Verge de les Neus, el 5 d'agost.
Sí.
Que jo vaig coincidir allà i resulta que durant les misses, per significar la nevada, comença a caure confeti.
Exacte, o sigui, es recorda aquesta nevada històrica?
Sí, sí, sí. O sigui, el 5 d'agost, si coincideixes que vas allà, doncs comença a ploure confeti.
El dia que la Mare de les Neus es va aparèixer allà, la Mare de Déu...
Ah, sí, sí, ha de ser que coincideixi el 5 d'agost. És una anècdota que volia explicar perquè ho he sentit i sí, és una cosa que m'ha quedat.
Que el 5 d'agost és aquesta celebració?
Exacte, el que passa que no sé exactament de què ve, però que si tu estàs allà, plou confeti.
En confeti com si nevés.
Ah, exacte, sí, sí. Les misses el dia aquest.
Està molt bé. Clar, vostè sentia això i ha dit, home, jo hi vaig a ser un dia 5 d'agost allà.
Sí, 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 és una coincidència. Ja fa anys, perquè he anat altres vegades, però és una coincidència i m'ha cridat l'atenció.
Bueno,
jo escolto molt, però truco poc.
Truca poc.
El que sí que vaig és a totes les celebracions que feu, que no en feu gaire.
Ah, cada dos anys en fem.
Ah, sí, i quan toca ara?
Ara, aquest any toca.
Ah, sí? Bueno, pues ja ens veurem, suposo.
A veure si ho podem allò trenar i farem una xefla ben maca.
Vale, d'acord. Doncs.
L'última, vares ballar sardanes, l'última, la sardinada?
Sí, no, l'última va ser aquí a l'Alam.
Ah, sí, és veritat. Mira com passa el temps, és veritat.
Sí,
l'última va ser l'antiga fàbrica d'Am.
A Sant Feliu també vaig anar.
Vas venir,
també.
Que va ser un juny.
A més, és que jo soc sardanista, no té gaire mèrit, perquè soc sardanista.
Doncs pregunta això. Quina és la sardana que sona més el dia 23 d'abril, Sant Jordi?
No ho sé. A mi una de les que més m'agrada és juny, m'agrada Tossa Bonica, bueno, m'agraden moltes, oi?
Doncs la sardana que sona més és la que sonarà després que t'acomiadem.
Vale, d'acord, moltes gràcies.
Bona nit.
Vale, bona nit, adéu, adéu.
Thank you.
Fa Sant Jordi, eh? Quina preciositat de composició. La sardana del mestre Fèlix Martínez i Comín, el marit de Pepita Llunell, una entranyable compositora també i rapsoda. I l'escoltem, aquesta Rosa de Sant Jordi, amb la principal de la Bisbal, i és aquest un dels temes més escoltats un dia com avui, Diada de Sant Jordi, molt més que una llegenda. És quan l'amor es regala en forma de rosa i la cultura es converteix en forma de llibre. Aina Grau, bona nit i ben tornada.
Bona nit,
ben tornada,
gràcies.
Que t'hem trobat a faltar, eh?
Jo no. No, una miqueta sí.
Una mica sí. A la nit, eh? Quan et posaves al llit, què deuen fer la família?
Si no hi hagués hagut el canvi horari, encara m'hauria posat la nit dels ignorants sota el coixí tant, per agafar tant, el son. Sí. No, provar-ho des de l'altra banda, no? Alguna vegada estaria bé. Bé, parlant de Sant Jordi, és una festa que omple els carrers de vida, que celebra la paraula, la llengua i el sentiment, símbol de resistència, de bellesa i de poble, una manera de ser i de sentir. La jornada coincideix amb el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor, a proposta de la UNESCO.
Sí, i fixa't, coincideix amb la mort i sepultura de quatre grans clàssics un dia com avui: Cervantes, Garcilaso de la Vega, Shakespeare i el gran Josep Pla. Tot i que hi ha controvèrsia amb algun d'ells, com en el cas de Cervantes, perquè diuen que va morir uns dies abans, però el van enterrar un 23 d'abril. Però ara no ens quedarem, no ens aturarem en això, sinó que ens centrarem en aquestes preguntes que ens arriben. Quin llibre us ha fet veure el món d'una altra manera, demanen. Si poguéssiu viure dins de les pàgines d'un llibre durant una setmana, quin escolliríeu? I quin personatge dels que heu viscut en un llibre us ha captivat més?
I aquest dijous a l'Estudi 1 tindrem la visita de personalitats de referència com Michelle Obama, Carla Bruni, la reina Letícia, Laura Borràs o Mònica Terribas.
Tot sovint.
Per què? Ai,
Mònica, per favor, que encara no he aconseguit dir la primera frase.
Perdona, Toni, és de formació professional, com el teu nas.
No, perdona, el meu nas és així de tota la vida,
Jo em pensava que era olfacte periodístic.
No, si fos olfacte periodístic, tu tindries una trompa, però de mamut, m'entens? Però vaja, aquest no és el tema. El tema és que avui fas 1.000 programes.
Ostres, tot seguit? Doncs potser que m'has
perdut. No, vull dir que celebres el teu programa número 1.000.
Ah, efectivament. 1.000 vegades, 1.000 programes dient. Tot seguit els posem. La nit al dia.
La nit al dia. També Alicia Sánchez Camacho, Ada Colau, Soraya Sáenz de Santa Maria, Carme Ruscalleda o Pilarín Vallès.
Hola, bonics! Sóc el Pilarín Vallès. Aquests dies són molts que esteu a casa, tancats.
Us agradaria fer alguna pregunta a algun d'aquests personatges il·lustres?
La convidada del mes.
Aquest dijous, matinada de divendres, ens visitarà l'actriu i escriptora Agnès Busquets. Va començar la seva carrera televisiva a TV3 presentant el Club Super 3, després va participar a Malalts de Tele, La Cosa Nostra o Set de Notícies, més endavant Polònia i Cracòvia amb Minoria Absoluta, i la veritat, alguns n'hem esdevingut autèntics fans. Què li voldríeu demanar? A ella o un dels personatges il·lustres que imita? Per exemple, el Felipe diu: t'agradaria ser reina de veritat? I si ho fossis, què canviaries? I la Rosa de Pineda de Mar li envia aquesta nota.
Voldria fer dues preguntetes. En primer lloc, Agnès, moltes felicitats, perquè ets una dona superpolifacètica i tot el que fas és un èxit. Hi ha alguna cosa que no et surti bé? Hi ha alguna cosa que no saps fer? I la segona és més de caire personal. M'agradaria que definissis la teva relació amb la Tati a la teva època de la tribu a Catalunya Ràdio.
Ah, que bé, recordarem la Tati, també.
El Blai també ens ha enviat una nota de veu demanant-li sobre el món de l'actuació.
Bueno, jo tinc una pregunta, perquè la veritat és que ric molt amb el teu personatge i de fet, sóc molt fan sobre com actues, i ja fa temps que em pregunto quin ha estat el teu moment més dur dins la professió, no? Perquè és una professió, entenc que, complicada, i si l'has tingut, com el vas superar aquest moment?
I la Gemma també li fa aquesta pregunta.
Hola, Agnès, què tal? Quina il·lusió saludar-te i tenir aquesta ocasió per preguntar-te com ho fas quan, o com gestiones els moments en els que no tens ganes de riure, però tot i així has de poder fer riure els altres, no? Perquè jo, per exemple, sóc superfan de la teva feina, de la teva actuació, sobretot dels personatges del Polònia, i a vegades em pregunto, ostres, quan una mateixa no té ganes de riure, no està d'humor, no té el dia, i tot i així s'ha de posar, no?, en el caràcter, en la pell d'una persona que, pues això, d'haver de fer riure els altres.
Vies obertes per enviar-nos les vostres preguntes per l'Agnès Busquets o un dels seus personatges. Les referències ja les sabeu, ignorants@catradio.cat, xarxes socials o WhatsApp al programa, 667-220-148. El Pou, a veure què hi rescatem.
Doncs mira, podem rescatar una pregunta ben dolça, aprofitant el ressò de la Mona, que encara queda,
sí,
en alguns.
Sí.
Ens la fa el Toni de Sant Miquel de Balenyà i està relacionada amb la xocolata blanca.
Quin any va entrar la xocolata blanca?
Quin any va entrar la xocolata blanca? Per cert, que n'hi ha hagut una abans de xocolata que la vull llegir, que m'ha cridat l'atenció, però ho farem després de dir que ara teniu les línies lliures al 93-201-7474.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la caça de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril, amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica, una escriptora de grans emocions.
A Foglen es cuinen les grans decisions vitals. Arnau París ens ho explica amb un relat inspirador de superació, aventura i gastronomia al llibre A foc lent. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb el suport especial de Caprabo i la col·laboració de Mort d'un comediant, Abacus, l'editorial Coma Negra i Pala Shooter.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
Donald Trump.
Un 10 aquí pel compositor. El que composa un himne, sí, la premissa és que l'han de poder cantar els borratxos. Recordeu sempre.
Escolta'm
una
cosa.
Per què Catalunya estem com estem?
Sí, senyor.
Perquè li dones als segadors un borratxo.
No te sap fer res.
No pot.
Han doncs... de canviar l'himne de Catalunya per una cosa més cantable.
La banda sonora de Jurassic Park.
Per exemple.
El Búnquer, amb en Peyu, Angeïl Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara que parlàvem de xocolata, l'Anna des del Regne Unit, que ens va dir que ens escolta en diferit, diu, la meva àvia em comprava una xocolata que venia embolicada en plàstic transparent en un cartró groc. Les preses eren rectangulars i es desfeia la boca i m'agradaria molt recuperar aquell sabor de la infantesa, però no recordo com es deia. Hem rebut un reguitzell de respostes totes dient el mateix. Paper groc, la campana del Gorriaga. I bé, es veu que agradava tant, jo ni em sona de res, a mi la campana del Gorriaga. No sé si encara es fa aquesta menja. Anirem a les Corts, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit. Acabo de recordar la meva infantesa.
També, amb aquesta xocolata.
Amb el tema de la xocolata.
Veus?
Ara, també n'hi havia una altra que pràcticament era igual, que era de la casa Nestlé.
Sí.
Però l'embolcall era de color vermell. És tot. Mira, jo és per respondre al senyor hipertens.
Sí.
És estrany que el metge no li hagi dit. Ha de reduir al màxim possible el consum de sal. Clar, els productes que van en conserva, tot el que porta embotits, tot això, el consum de sal és elevadíssim, perquè, de fet, la sal és un conservant. És a dir, que jo el que sí li aconsellaria, sobretot, que el tema aquest de reducció de la sal és importantíssim. A veure, jo parlo així per experiència, perquè jo sóc hipertensa. I ara ja pràcticament mai acostumat que no em poso sal quasi bé a cap lloc.
És una bona
solució. T'hi acostumes.
Clar, clar, el cos es va adaptant.
Què? Quin remei? Si has de viure... Doncs millor viure una mica
per
bé.
Per aquí o per la
perquè,
porta,
clar,
exacte.
És que, a veure, una pressió alta pot derivar en un ictus.
Sí.
És que no és broma, eh?
Oi tant.
Això és tot de moment.
Molt bé, Maria Rosa. Bona nit.
Bona nit.
De les Corts al Baix Camp, Andreu, bona nit.
Mira, primer una dita fita.
Aviam.
Diu... Picada de brèvia i escurçó, no hi ha temps al extrem unció.
Brèvia? Brèvia?
Brèvia, sí. Una víbora, en castellà.
Ah, una víbora. Oh, sí. No és... Una víbora no és un escurçó, eh?
No, són dues serps.
Són dues serps.
Petites. Sí, un pam i mig o dos.
I en català, víbora és bebre?
Sempre li hem dit naltos, jo no ho sé. Una brèvia.
Una brèvia.
Sí.
Molt bé.
Una víbora ho conec en castellà. Si està ben dit, no ho sé, però aquí a la comarca tota la vida s'ha dit així.
I són petites i estan amagades sota les roques.
Sí, certament, sí. I em sembla, em fa l'efecte que l'escurçó no hi veu.
No hi veu. I,
efecte,
i allò...
La prèvia, sí.
Si no vas de pressa,
no
hi arribes a temps.
No, això no. Es veu que, doncs... porta bastanta càrrega de verí.
Veus.
El verí tot aquest. Ara, aquí en diem brèvia.
Brèvia.
Jo no ho sé si està ben
dit. I si vas sol, què has de fer en una situació així? Estàs caminant...
I... A mi no ha picat gaire. Això n'hi ha... Mira, aquí a la comarca n'hi ha la muntanya de la Mussara.
Sí.
De brèvies. I has d'anar amb un calçat d'una bota alta.
Una bota alta.
Perquè no, si se't desplega per allà els peus, no t'hi arribi.
Clar.
Però si no els inquietes, tampoc no et fan gaire cosa. És això. He acabat una cosa que em sembla que has participat tu. Aquesta tarda s'ha parlat del carrer del Tigre.
Sí.
Eres tu que hi eres allí, no, també?
No.
No, doncs era una veu que sí semblava. Bueno, el carrer del Tigre...
Ah, sí, que... sí, era exacte, amb l'Agnès Busquets, aquesta tarda. Sí,
sí,
exacte, sí, que era jo, sí.
No,
sí.
Bé, doncs, el carrer del Tigre és allí on hi ha la sala de festes aquesta, com se diu ara.
Sí, la Paloma, exacte.
La Paloma,
de la
sí.
Paloma, exacte.
Doncs, abans que no hi hagués la Paloma, allí hi havia una foneria, que en aquella foneria es va fondre la imatge, o sigui, l'estàtua del Colom.
Ah, mira.
Sí, i en aquesta foneria hi havia un pati per... Bueno, hi havia dos gossos, que un es deia Tigre, que va donar nom al carrer, i l'altre no me'n recordo. Però el nom del carrer que és el carrer del Tigre, ve d'un gos.
Ah, molt bé, molt bé.
Un gos que va viure allà.
Tot això que sabrem?
Sí, bueno, perquè, home, no és una pregunta, però penso que és una curiositat.
Ve a tom.
És una curiositat, doncs, que si no se sap, doncs, sempre fa per això que sabeu, no?
Clar que sí.
Doncs és el que hi ha avui.
Andreu, moltes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona nit.
El dilema.
Doncs sí, Sant Jordi, un any més amb els escriptors esmolant bolígrafs per firmar exemplars en una jornada maratoniana. Un dia diferent, de festa, però sense ser-ho. I a l'Albert Durant això li desperta un dilema. Hauria de ser festa per Sant Jordi o hauria de continuar com a dia laborable?
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada jo defensaria que fos un dia de festa. Crec que seria la cirereta perfecta per una jornada que és inigualable. Les parades als carrers, els llibres exposats com si fossin petits tresors, les roses a punt per transmetre el missatge a la persona estimada, els escriptors fent maratons de llibreria en llibreria, la gent anant amunt i avall, buscant, remenant, preguntant pel llibre d'una autora consagrada, o pel d'un cuiner, o pel d'una presentadora de televisió, o el de vés a saber qui, que ha escrit vés a saber què. És la festa del llibre, de la rosa, de la lectura, de tots al carrer. És un dia especial que ningú vol que s'acabi. Deu ser l'esperit de Sant Jordi. I tot això encara seria millor si no s'hagués de treballar, si es pogués gaudir del dia, des de primera hora, sense peatges laborals, només sortint al carrer i seguint el rastre del drac. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera ben diferent. Sant Jordi ha estat laborable tota la vida, oi? I això li ha fet perdre encant, màgia o com li vulgueu dir, oi que no? Doncs aleshores, per què ho hem de canviar? Per què l'hem de convertir en una festa més? Si ho féssim, no seria un dia assenyalat pel que passa, sinó perquè toca, perquè està marcat en vermell el calendari. En canvi, ara és festa sense ser-ho, i això el fa un dia especial. Treus el temps d'on sigui, per complir amb la tradició, per buscar un llibre, per comprar una rosa, sigui al matí o al vespre, o traient-li temps al dinar. És l'esforç, les ganes, la voluntat de participar-hi, de formar part d'una celebració col·lectiva. Sincerament, si Sant Jordi fos festa, què hi guanyaríem? O més ben dit, què hi perderíem? Perquè segur que no seria el mateix. I aquest és el dilema. Sant Jordi hauria de ser un dia festiu o millor que continuï sent laborable? Com ho veieu? Què en penseu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau?
Excel·lent, com sempre, Albert Duran. I mira, Jordi de Barcelona, moltes felicitats.
Moltes gràcies, Xavier.
Com passaràs el dia?
Home, doncs al matí treballant i cap al migdia ja i tarda passejant pel carrer, veient tota l'animació que hi ha, sobretot per aquí al centre.
Clar, tu estàs al rovell de l'ou.
Jo estic al rovell de l'ou, efectivament. Sí, 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 això aquí és un...
És un no parar, avui, això, eh?
És un no parar. Avui he passat per la Rambla aquest migdia i a les parades ja estaven preparant les roses. Ja tenien allà, ja estaven treballant, ja enfeinats fent totes les roses amb el guarniment que li posen i tot, ja ho tenien tot preparat. Era molt bonic, la veritat que sí.
I tu voldries que fos festiu o no, Sant Jordi?
Ostres, potser que no, eh? Potser que no, perquè... Per una banda, clar, s'omple molt... Però marxaria molta gent a fora, eh? Marxaria gent a fora a Barcelona. Home, en vindrien de fora cap aquí. Però, no sé, té aquesta cosa especial, de que és festa però que no és festa, això que ha dit l'Albert Duran. No sé, jo trobo que està bé com està, eh? Perquè, home, si fos festiu potser se li donaria més solemnitat, com la Diada, 11 de setembre, potser. Però a nivell comercial no sé com aniria si marxés gent a fora, sobretot si ja caigués en un divendres o un dijous, fins i tot, que la gent potser hi arrencaria en el cap de setmana. I no sé si hi hauria tanta afluència. És un dilema, la veritat que sí.
I vols preguntar sobre un restaurant?
No, volia fer una petita aportació, una pinzellada, a la pregunta que ha fet l'oient, no recordo el nom, sobre el restaurant El Cantàbrico.
Sí.
Sí, estava al carrer Sant Anna, efectivament.
Uh-huh.
En una primera etapa... es deia?
Montserrat.
Ella? Ah, la Montserrat, això. En una primera etapa va estar en el número 24, després va passar al número 11 i 13. Uh-huh. El carrer Sant Anna, si era una marisqueria. I el lloc aquest dels entrepans era Can Planes.
Veus?
Sí, sí, està a tocar... Està sota del Palau Moja, està... Ben bé tocar no estava, perquè al costat hi havia una jugueteria petiteta, que es deia Juguetes Teresita, perquè, clar, jo us en podria explicar un munt d'establiments que ja no hi són, que ja no n'hi ha ni un, per Portaferrissa, carrer del Pica... És que, clar, això ha sigut un canvi bestial aquí al barri. Jo a vegades em sento com un Astèrix aquí. Astèrix allà, al poblat rodejat dels romans, no? Sí, un resistent aquí, perquè, clar, això... Quan has viscut tota la vida en un lloc, en un barri, clar, i més abans això era com un poble aquí al centre. I, clar, d'establiments d'aquests n'hi havia en un munt.
Magnífic, Jordi. Doncs escolta'm, que passis un feliç dia del teu sant i gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada a tot l'equip.
Corfort no és una llegenda, Corfort no és un elefant, canten el musical Jerónimo Stilton, i nosaltres diem no. Corfort és la darrera novel·la de Sílvia Soler. Sílvia Soler, bona nit i enhorabona.
Bona nit, moltes gràcies.
Què vol dir per tu fer el Corfort?
Fer el cor fort, que per mi és una frase, una expressió molt, molt familiar, que jo l'he sentida, la vaig sentir molt a casa meva, i vaja, l'he fet servir moltíssim. I també crec que és una expressió molt nostra, molt catalana. De fet, té difícil traducció, eh? I crec que vol dir més d'una cosa, que això és el que m'agrada més, d'aquesta expressió. Que vol dir, d'una banda, quan et diuen has de fer el cor fort, d'una banda estan apel·lant al teu coratge, no? T'estan dient has de ser valent o valenta, però també t'estan dient... Has d'entomar el que la vida et doni, no? Una mica de resignació també hi ha, perquè és una expressió molt de l'època de la cultura més catòlica, no? I jo crec que també es deia en aquest sentit.
I una consigna que ha passat de mares a filles?
Mira, això és el que jo em pensava. No sé per què tenia la sensació que era un consell que més aviat es donava a les dones. Des que he publicat la novel·la, hi ha amics que m'han dit, escolta, que a mi també m'han dit moltes vegades has de fer el cor fort, eh? Dic, sí, és veritat, és veritat. Però no sé per què jo pensava, potser és que als homes se'ls hi pressuposa més la valentia, no? Però a casa meva, almenys, jo tinc la sensació que l'he sentit dir més vegades com una recomanació de mares a filles o d'àvies a netes, sí.
La novel·la parla d'una família al llarg dels anys. Les relacions familiars són la clau d'aquesta novel·la?
Són la clau de gairebé de tot, com tu saps molt bé. Sí, són la clau d'aquesta novel·la, tot i que és una novel·la menys coral que altres meves, i té un personatge molt fort, una protagonista molt clara, que és la Teresa, que la coneixem quan és molt joveneta i fins que és molt gran, i que és una dona que acaba sent un referent i una influència decisiva per tota la seva família. Però sí, les relacions familiars són un material literari inesgotable, no? Perquè tot el que passa en la família té una intensitat brutal. Vull dir que si és per bé o és molt important tenir una família que t'hi avinguis, però si et baralles amb algú de la família, això també et pot amargar la vida, no? Vull dir que són uns sentiments molt intensos i, per tant, a mi m'interessen molt com a material literari.
Una família que podria ser la nostra...
Sí, podria ser qualsevol família de la nostra societat. La novel·la arrenca als anys 50 del segle passat i s'acaba pràcticament ara, en l'actualitat. I jo crec, espero, vaja, aquesta era la meva intenció, que retrata força bé una família qualsevol d'aquesta època a Catalunya. La intenció ja era aquesta, fer una mica de retrat de com ha canviat la societat des dels anys 50 fins ara, que ha canviat molt. Ens ha tocat una època de canvis molt profuns i et diré que em sembla que els que vindran encara seran més grossos, però vaja, de moment, déu-n'hi-do del que hem viscut.
Sí, perquè la postguerra, tenir un fill sense estar casada, devia ser un daltabaix. dels més grans.
Sí, sí, sí. La Teresa, la protagonista de la novel·la, ha de prendre aquesta decisió. Es queda embarassada molt jove, sense voler-ho. El pare de la criatura doncs no l'ajuda. I ella ha decidit tenir aquesta criatura en solitari. Jo crec que és una decisió que encara ara és difícil de prendre, eh? Però, clar, als anys 50, en un poble petit, que tothom hi suca pa i tothom ha de dir la seva, doncs amb uns pares lògicament molt conservadors i molt retrògrads en aquest sentit, doncs era molt difícil. I aquesta noia, la Teresa, que és una noia que quan la coneixem ens sembla que és una noia molt senzilla, sense massa pretensions, de cop treu un caràcter i una valentia que ni ella mateixa sabia que tenia i decideix tirar endavant.
I que ens enamora a tots.
A mi sí, espero que a vosaltres també. Jo trobo que és una dona molt, molt especial. Per una banda molt especial, i per altra banda tinc la sensació que tothom que llegeixi la novel·la dirà, home, aquesta Teresa em recorda la meva mare, o la meva tieta, o la meva àvia, o l'amiga de la meva mare, saps? Són dones que han tingut molt de pes a la nostra societat, però d'una manera molt discreta. I jo penso que ja és hora que comencem a posar-hi una mica el focus en aquesta generació de dones, saps?
Llegeix Jane Austen, Mercè Rodoreda, Joan Mercè, Maria Mercè Marçal... La lectura és una manera d'obrir-se altres mons.
Totalment, totalment. En el cas de la Teresa, que és una noia sense estudis perquè no va voler estudiar, ella tenia molt clar que volia ser mare de família, i quan ho és, quan arriba a tenir quatre fills, de cop s'adona que s'ha ficat en una gàbia. I llavors pretén no anar-se'n, no fugir, però sí obrir finestres al món. I clar, en un poblet petit de la costa catalana als anys 50 o 60 o fins i tot 70, jo crec que la manera més lògica d'intentar obrir finestres és la lectura. I ella té la sort de tenir una biblioteca a prop. Som un país de grans biblioteques i de grans bibliotecàries, i elles són les que li van recomanant aquestes lectures, no? I se li van obrint portes i finestres, efectivament.
En un temps en què les famílies estaven plenes de pactes de silenci. No es parlava de la guerra, no es parlava de política, no es parlava de sexualitat. Per què aquest mira cap a un altre costat?
Home, perquè els havien ensenyat així, no? O sigui, jo, les meves dues àvies que havien viscut la guerra, a més a Figueres, que va ser una ciutat especialment castigada, no? I ho havien passat molt, molt malament, no van voler parlar mai més ni de la guerra, ni de política, com deies tu, ni de violència. I després el tàndem que feia la dictadura franquista amb l'Església Catòlica més repressiva, doncs era letal en aquest sentit, no? Vull dir que també hi havia molts temes prohibits, i el tema de l'homosexualitat el vaig voler tractar expressament, no? Perquè és una de les coses que sí que crec que ha canviat molt en aquesta franja de temps que estem parlant, i afortunadament a millor. Però jo ho recordo, quan era joveneta, que moltes famílies es deien, no? Hi ha un oncle que és una mica estrany. Què vol dir que era una mica estrany? Doncs que era gay, és que a veure... I després tu creixies i deies, ah, vale, saps? Anaves entenent coses. O aquelles dues amigues que havien viscut juntes tota la vida i no sabies ben bé quina mena de relació tenien. Això jo ho vaig viure molt i això ha canviat molt, i tenia ganes d'explicar-ho també.
Ens ho diu una escriptora de referència com Sílvia Soler, d'actualitat, per Cor Fort. Per cert, quina és la fórmula de l'èxit de Sílvia Soler?
Ostres, doncs, noi, si la tingués, viuria més tranquil·la. Cada novel·la és com una sorpresa, i jo estic neguitosa cada vegada que publico. La gent es pensa que ho dic una mica per dir, però no. Perquè sempre penses, bon, algun dia s'espatllarà això, no? Jo crec que la fórmula és una suma d'haver fet molta feina, d'haver picat molta pedra i d'haver-ho fet amb molt de convenciment, i després que vaig tenir la sort de començar a tenir uns lectors que els vaig fidelitzar de seguida. I jo ara tinc lectors, i sobretot lectores, que em diuen, és que et segueixo des de Petons de Diumenge, o et segueixo des de l'estiu que comença, tinc tots els teus llibres allà. Clar, això és meravellós, però sempre tens la por que això s'estronqui algun dia, no? Que aquesta mena d'idili entre una part dels lectors catalans i jo, doncs es trenqui. De moment sembla que no s'ha trencat, perquè a Corfort estaran molt bé.
I en donarem fe d'aquí unes hores, perquè aquest Sant Jordi, imagino que et tocarà i firmar.
Sí.
Molt.
Sí, sí, però no s'acaba el món, per Sant Jordi. Jo això sempre ho explico. Sembla que estiguem aquí arribant al final, a la meta. Tots tenim aquesta sensació, perquè fem com un sprint els dies abans de Sant Jordi, però el llibre ha de tenir vida després de Sant Jordi. I si va bé, doncs fantàstic, si va bé el 23 d'abril, però el 24 i el 25 i el maig i el juny i l'estiu, jo voldria que tingués una... Bueno, tots voldríem que les nostres novel·les tinguessin una vida més llarga. Espero que sí, espero que sí.
Molt bé, i abans d'acomiadar-nos, algun missatge en referència al Papa Francesc, Sílvia?
Mira, doncs és una notícia que m'ha impactat més del que m'esperava, perquè no... O sigui, ho veiem venir, no? Era una persona molt gran i molt malalta, i tot i així, al moment que ens en vam assabentar, vaig pensar, això, tal com està el món de complicat en aquest moment, això no ens farà cap favor. Jo no sóc una persona creient, ni per descomptat catòlica practicant, però tenia moltes bones vibracions respecte a algunes paraules que li havia sentit dir, alguns gestos que havia fet, i no sóc optimista, crec que és difícil que anem a millor. Per tant, em sap greu.
Farem el cor fort.
Exacte, quin remei.
Sílvia Soler, un plaer per molts anys.
Moltes gràcies, una abraçada a tots els oients.
Colliu la rosa de dia i de nit, el gessamí tanca la rosa enmig del jardí. Lleument, tendrament, gronxada, la rosa mor en un sí.
I Batista, el gessamí, la rosa, una música que ens fa catifa d'entrada per saludar l'Àngels de Lleida. Àngels, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Contents de tenir-te entre nosaltres i està a punt d'escoltar la versió en català del Good Night dels Beatles.
Sí, sí, sí. Però jo me semblava que l'havia sentit a la veu d'una noia.
Ah, perquè havia sentit, exacte, l'Adriana sí. Violant. Que feia,
no sé
que feia
deia,
una
però...
barreja, sí. Prefereixes Va. Que escoltem l'Ariana Violant, sí?
No, si podeu, sí. Si no, és igual, em va bé.
Sí, em diu l'Oriol que sí, la tenim, eh?
Sí, m'agrada molt. Una cosa tan dolça
sí,
que
et sí.
venia, vull dir, et relaxava.
Doncs si ara, mentre parlem amb tu, la busquem. Escolta'm una cosa. Sí. Quina nit tenim per la demarcació de Lleida?
Com?
Quina nit tenim? Una nit plàcida, una nit serena?
Ah, de moment sí. Deien que havia de ploure molt, però de moment no.
Uh-huh.
Jo fa un rato que he mirat i he vist estrelles i tot, però no sé què hagi canviat ara fa 10 minuts.
I sé que tens...
Bastants dies que he fet uns canvis molt grossos.
Clar. Sí, hi va haver una pedregada.
Va fer una pedregada l'altre dia.
Exacte.
Que va ser terrible.
I que m'ha manat molt cultiu, sí. Sí. Sé que tens una ampolla de cava, del millor cava del món, en fresc, que t'ha tocat, eh?
Sí, sí, sí. Vaig estar molt contenta. No la tinc encara, però bueno, ja. És que, a part, m'ha fet gràcia perquè és 1917 i tinc una neta que té 17 anys.
I ho celebrareu?
Sí, clar.
Que bé. Has treballat durant anys de perruquera. Ha canviat gaire l'ofici?
Molt, molt. Ha canviat molt. Perquè allò, bueno, la gent no es feia el que es fan ara ni molt, molt menys. No es tinguin tant la gent de ros, no es feien ni metges, ni es feien res de tot això. Es tinguin quan tenien cabell blanc, però vull dir, molt diferent, eh?
I...
No teníem... Després sí que ho vam fer una mica més bé, però no teníem horaris, no, era molt diferent.
Era molt diferent. I t'agraden els pentinats actuals que porten els futbolistes?
No. Així de clar. No. I igual que els nans joves, que tinc un net de 10 anys que ja es fa també aquest pentinat amb una punxa al mig, afaitat d'aquí les orelles, jo trobo que no afavoreix gens. Afavoreix, se'ls veu molt les orelles, se'ls veu molt, no ho sé. Vaja, pel meu gust, no.
I és, però, bueno. És difícil tallar cabells?
Sí, que quedin bé, sí.
Clar.
Que quedin bé, sí. Ara ho tallen sempre en moll, clar, és diferent, amb unes tisores diferents, i bueno, tot ha canviat molt.
Clar.
Però no, que, si vols fer un bon tallat, queda bé. Vull dir, és difícil, és difícil.
Doncs, Àngels, l'Oriol ens ha trobat la Patrícia Violant, que és qui ens va fer aquesta versió. Presenta tu aquest final de programa, digues tot allò.
Moltíssimes gràcies. Bueno, pues jo vaig dient a tothom que escolto la nit dels ignorants i que ho escoltin sobretot, que hi ha algú que ja m'ha dit que m'ha sentit i alguns que l'han escoltat després de que ho he dit. No ho sé, i m'agrada molt.
És a dir, que ets una ambaixadora del programa.
Bueno, algo sí. Algo sí. Sí, sí, sí.
Doncs ha estat molt agradable aquest programa d'avui i demà, si sí. Tot va bé, a mitjanit us esperem, eh?
Pues sí, sí, això sí. Sobretot no hi falteu. Jo no hi falto cap nit. L'únic que passa que la nit dels diumenges i els dilluns ja no arribo a les 3.
Clar, perquè a la 1 ja és tardet, clar que sí.
Sí.
Però també va bé dormir-se escoltant el programa.
Sí, també. I avui aquesta que he triat trobo que és adient, que és una nana i farà relaxar encara més.
Doncs va, got d'aigua i predisposem-nos.
Doncs pues molt bé, moltíssimes gràcies, eh?
Entrarà molt suau i us diem això, feliç dia de Sant Jordi, gràcies
Sant Jordi,
per ser-hi, i fins demà que podrem valorar com ha anat tot i fer alguna pregunta.
Sí. Molt bé, i que no hi falti ningú, sobretot, i bon Sant Jordi.
Patrícia Violant, brindat en exclusiva per la nit dels ignorants.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Everybody. A tots i a totes, a tot arreu. Bona nit.